L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat en este temps d'informació que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, segon dia del mes de desembre i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més li prenem el pols informativament parlant del territori. Un temps que com és habitual i diàriament obrim introduint el sumari de continguts a tractar. Un temps d'informació que avui encetarem parlant d'una empresa del territori que presenta l'únic licor fins ara del món d'oli. Sota la marca Locarrilet, l'empresa Fran Lluís de Sant Rafel del Riu comercialitza des de fa poques setmanes un licor que té com a base l'oli de l'olivera Farga. La presentació en societat d'aquest nou licor es va fer en el marc de la passada Fira de l'Oli Novell a Santa Bàrbara. A Amposta, l'Ajuntament iniciarà l'estudi per millorar la xarxa de pluvials i aigües residuals. A l'informatiu d'avui parlarem també de Francesc Homs, el candidat a les properes eleccions del 20 de desembre per Democràcia i Llibertat. Homs defensa que la falta d'inversió i de solucions per a la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre s'acabaria amb l'estat propi català. Per la seva banda, parlant encara de la Nacional 340, direm també que el Ministeri de Foment ha acabat en menys d'un mes la primera de les 11 rotondes projectades a les Terres de l'Ebre, la del Perelló. A l'informatiu d'avui parlarem de turisme. Ho farem fixant-nos en les dades presentades per l'informe de l'Observatori del Parc Científic del Turisme, dades referides als 10 primers mesos d'este 2015. La Lliga contra el Càncer vol posar en marxa un grup d'ajuda mútua a Deltebre. I encara parlant de qüestions relacionades amb la salut, direm també que el departament desplega el programa Pacient Expert en Diabetis als centres d'atenció primària d'Ulldecona i el Temple a Tortosa. L'objectiu és el de potenciar l'autocura i també l'autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica. I el recorregut informatiu de la jornada el tancarem avui a Alcanar. Fins al dia 11 de desembre és obert el període de sol·licitud de subvencions per a entitats socials, culturals i esportives del municipi, també per als ajuts a l'assistència a llars d'infants i l'adquisició de llibres escolars. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada l'obrim avui, ho avançàvem en titulars, parlant d'una empresa del territori que presenta, de moment i fins ara, l'únic licor d'oli del món. Sota la marca Locarrilet, l'empresa Fran Lluís, de Sant Rafel del Riu, comercialitza des de fa unes setmanes un licor que té com a base l'oli de l'olivera Farga. La presentació oficial al públic en societat es va fer en el marc de la passada Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara i així ens ho explica des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Uns dies abans de la celebració de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara explicàvem des d'aquesta mateixa emissora que un dels actes destacats de la mateixa seria la presentació mundial i en exclusiva d'un licor que té com a base l'oli d'olivera Farga. L'iniciativa sorgeix de l'empresa Fran Lluís, ubicada a Sant Rafel del Riu, que van començar elaborant cervesa artesana, però que, davant la proliferació d'aquest tipus de beguda, van decidir decantar la seva estratègia comercial cap a l'elaboració de licor d'arròs sota la coneguda marca Locarrilet. Un dels socis de l'empresa, Francisco Fonollosa, explicava a la Plana Ràdio que aquest sector comercial també s'ha massificat. Quan nosaltres vam començar, solament hi havia dues marques més. Ara, fins i tot, algunes cadenes molt conegudes de supermercats comercialitzen les seues marques, lamentava. Per això l'empresa, amb voluntat de ser competitiva, té clar que cal diversificar l'oferta de productes i ja estan elaborant licors i cremes de licor tan singulars com el d'arròs negre, carxofa o fresa i xocolata. L'últim gran projecte és aquest licor d'oli, varietat Farga, que també sota la marca Lo Carrilet es va presentar a la Fira Planera i que segons el mateix Fonollosa va tenir força èxit. Admetia, però, que és complicat mesclar oli amb qualsevol altre líquid per la qüestió de densitats i també pel residu que amb el temps genera l'oli. S'ha de fer algunes modificacions, però el producte va tenir molta acceptació, afirmava Fonollosa.
Per a nosaltres ha sigut un èxit. Volíem ja fa temps que estem mirant de desenvolupar aquest producte, perquè bueno, tothom que conega l'oli d'oliva, en aquest cas és varietat Farga, però pot ser oli d'oliva de les nostres terres, sap que mesclar-lo en algo és molt complicat, no? I nosaltres ja fa temps que volíem treure algo molt novedós i nou, perquè ho dic una mica per desmarcar-nos d'avui de la competència que és tan dura avui en dia, que és a treure un producte nou, però evidentment que siga bo. Si no, si treus un producte nou que és molt exclusiu, però de paladar o de sabor no és bo, tampoc no anem en lloc, no? Llavors, bueno, lo vam presentar aquí a Santa Bàrbara. Sí que és cert que s'ha de retocar uns petits matisos, però pràcticament ja serà el definitiu i estem molt contents perquè va tindre molt d'èxit i molta acceptació.
Aquest singular oli d'oliva d'Olivera Farga es fa amb una emulsió d'alcohol i oli arribant als 20 graus ben integrats en la seva estructura i que després de la seva elaboració deixa en boca un aroma i sabor que es combina per donar una agradable sensació al paladar. Es nota l'alcohol perquè s'ha de notar, però no molesta, perquè es combina de manera equilibrada amb el gustet de l'oli d'olivera Farga, explicava apassionat Fonollosa. El licor, que comença ara la seva comercialització, es presenta en botelles de mig litre i amb una graduació propera als 20 graus.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Parlem ara de l'Ajuntament d'Amposta, que ha anunciat que iniciarà l'estudi per tal de millorar la xarxa de pluvials i d'aigües residuals del municipi, per així millorar la seva evacuació i evitar inundacions en èpoques de pluges mitjançant nous col·lectors i el possible desguàs de les pluvials al canal, al seu pas per la ciutat. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta té previst tirar endavant la elaboració d'un pla director del drenatge urbà de la ciutat després d'una moció presentada pel grup de Plataforma per Catalunya en el darrer ple. L'alcalde d'Amposta ha encomanat ja als tècnics de l'Ajuntament de la capital del Montsià que estudien quina seria la millora per tal d'evacuar les aigües pluvials i residuals, especialment utilitzant el canal, que seria una de les vies de sortida de l'aigua més lògica. Així ho explicava Adam Tomàs.
Acabem d'entendre com Amposta, que ens passa el canal pel mig, no tingués un sistema de drenatge suficient en intervencions al carrer Tarragona, al carrer Navarra i al carrer Barcelona o a l'Avinguda de la Ràpita. I això ens vam ficar a treballar en un croquis, però sí que és cert que arran de la moció que va presentar Germán Siscar, el que vam fer va ser demanar-li al nou coordinador de serveis al territori que ens fes 4 línies de per enteniria la possibilitat de poder fer això. No?
Els grups municipals van estar d'acord en aquesta moció per millorar l'evacuació de les aigües, dels pluvials i de les aigües residuals al centre i també als diferents barris de la ciutat, que quan plou es veu afectat per diverses inundacions. Aquest pla, el Partit dels Socialistes va demanar que estigués llest en un període de 8 anys.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant de Francesc Homs, el cap de llista per a les properes eleccions del 20 de desembre de Democràcia i Llibertat, que ha assegurat que la solució al col·lapse circulatori de la Nacional 340 i la falta d'inversió en infraestructures que patix el territori passa per la consecució d'un estat propi per a Catalunya. Segons Homs, ho resoldríem perquè tenim prou recursos com a país i com a demarcació per no haver d'estar pidolant cada 4 anys que ens arreglen la Nacional 340. Homs considera escandalós que els governs estatals, tant del Partit Popular com del PSOE, no hagin complert amb els compromisos presos en infraestructures a la nostra demarcació. El candidat a les eleccions del proper 20 de desembre feia aquestes declaracions a l'encreuament de Camarles de la Nacional 340, acompanyat per la candidatura per Tarragona de Democràcia i Llibertat, que encapçala a la nostra demarcació l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Per a Francesc Homs, cap de llista a Catalunya de Democràcia i Llibertat a les eleccions del proper 20 de desembre, ha arribat l'hora de passar pàgina i prendre decisions estructurals, fent el bon minyó i fent la pilota al govern espanyol de torn, comprometent-s'hi, votant-lo, com han fet tantes persones i tants partits polítics a Catalunya, les coses no s'arreglen, lamentava. Des de Camarles, Homs assegurava que la manera sensata, ordenada i democràtica de resoldre el problema de la Nacional 340 i no haver de fer cada 4 anys una roda de premsa és construir un estat propi per a Catalunya. Perquè és escandalós, deia, que ens enganyen, ens mentisquen, perquè socialistes i populars ens han enganyat tots per igual, prometent de fer coses que no es complixen. No són coses difícils de resoldre, perquè es gastaran més diners per resoldre, per exemple, el nyap del castor, una broma que ens costarà el que costaria poder resoldre desenes de problemes, com ara els de la Nacional 340, apuntava el candidat de Democràcia i Llibertat, assegurant, com dèiem anteriorment, que si s'aconseguís l'estat propi català, s'acabaran resolent els problemes de la Nacional 340, tant al Camp de Tarragona com les Terres de l'Ebre. Francesc Homs.
Ja no haurem de fer més rodes de premsa com aquesta, perquè resoldrem el problema. Ja tenim prou recursos com a país, tenim prou recursos com a demarcació de Tarragona, com per no haver d'estar pidulant cada 4 anys que ens arreglin la 340, perquè és escandalós, perquè ens enganyen, perquè ens menteixen, perquè es comprometen socialistes i populars per igual. Ens han enganyat a tots per igual. Es comprometen a fer coses que després simplement no compleixen. I no parlem de coses molt difícils de resoldre. Si és que es gastaran més diners socialistes i populars de tots plegats per resoldre el nyap del castor, que ens costarà la broma doncs, poder resoldre desenes de 340. De problemes com el de la 340.
Per la seva banda, el candidat per Tarragona de Democràcia i Llibertat, l'actual alcalde de Tortosa, Ferran Bel, denunciava la vergonya de la situació d'aquesta carretera nacional i exigia solucions a curt termini, mentre l'autovia A7 no sigui una realitat. L'alcalde de Tortosa assegurava que calen solucions a curt termini i en fa responsables de la situació actual tant el Partit Popular com el PSOE. Ferran Bel.
El que s'ha de buscar aquí són solucions ja, solucions a curt termini que passarà per buscar la gratuïtat de l'autopista per a tota la gent de l'Ebre, buscar que també en les bonificacions corresponents i si han de ser gratuïtat total també per al transport pesat, mentre la A7 no sigui una realitat. I el que s'ha de fer és que no ens valen les promeses. L'altre dia vam estar a Madrid i el secretari d'Estat em deia que l'any que ve segur que redactaran el projecte. Portem anys sentint exactament el mateix. Portem anys, i també ho he de recordar, portem anys de governs socialistes i portem anys de governs populars. No es pot apuntar al Partit Socialista a dir que això és una qüestió dels últims 4 anys. És qüestió dels últims 15 o 20 anys. I el Partit Socialista també ha tingut una responsabilitat. Per tant,
no hi ha dubte, la Nacional 340 i la situació de col·lapse circulatori que viu serà un dels grans temes d'aquesta campanya electoral que som a punt de començar. Aquestes són declaracions que podríem entendre ja en clau de precampanya. I al fil de l'actualitat encara de la Nacional 340, avui hem de destacar també una informació que publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual Foment acaba en menys d'un mes la rotonda que han construït a la Nacional 340 al Perelló. La maquinària de Foment, diu aquest reportatge, ha treballat amb diligència per construir en menys d'un mes la primera de les rotondes vistes al tram ebrenc de la Nacional 340. Les obres, que van arrencar, recordem, la segona setmana del mes de novembre, acabaran la setmana que ve, segons confirmava el mateix Diari de Tarragona, fonts de la subdelegació del govern. Tot seguit es procedirà a la construcció de la segona rotonda de les previstes per l'Estat. Serà concretament a la 340, al seu pas per les Terres de l'Ebre, cap al quilòmetre 1110, al terme municipal de l'Ametlla de Mar, a l'altura d'una benzinera i del magatzem que la mateixa direcció de carreter en aquesta via. No es tracta de l'accés a cap nucli o urbanització, sinó que aquesta segona rotonda, que es construirà a la Nacional 340, pretén donar servei als vehicles que vulguin canviar de sentit arran de la prohibició de girar cap a l'esquerra a mig camí entre l'Ametlla i el Perelló. Així es va concretant de manera diligent el pla que el Ministeri de Foment va plantejar per construir fins a 11 noves rotondes al llarg dels 60 quilòmetres de la 340 a les comarques del Baix Ebre i Montsià. D'aquesta manera es preveu d'alentir la velocitat dels vehicles a la via i de retruc afavorir també que els camions i vehicles de gran tonatge deixen de circular-hi per optar per una via ràpida i de pagament com és l'autopista, l'AP7. En una primera fase, Foment ha tramitat fins a 7 rotondes a les cases d'Alcanar, a Sa Carles de la Ràpita, Camarles, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Sant Jordi d'Alfama, també al terme de l'Ametlla, i l'Almadrava, ja al terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Informatiu Emute.
Més qüestions d'actualitat. Segons les dades de l'informe de l'Observatori del Parc Científic del Turisme, des del període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre d'enguany del 2015, a les Terres de l'Ebre s'han generat un total d'1.255.000 pernoctacions, una xifra que suposa un descens d'un 1% en relació al mateix període de l'any anterior, el 2014. S'han rebut més de 400.000 turistes que han fet una estada mitjana a les nostres terres de 3,1 dies. Els hotels han mantingut l'activitat sense variacions, hi ha hagut un descens entre els apartaments, també han tingut una tendència a la baixa el turisme rural, una baixa d'un 12%, i els càmpings, en canvi, han tingut un comportament positiu, també del voltant del 12%. La majoria de turistes eren de procedència estatal, un 66,7%, un 16,3% eren francesos, un 4,9% dels Països Baixos, un 2,9% del Regne Unit i un 2,8% procedents d'Alemanya. En conjunt, els mercats internacionals han incrementat 5,3 punts. Precisament, incrementar les pernoctacions dels mercats internacionals és una de les línies estratègiques del Pla d'Acció 2016 del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a les Terres de l'Ebre. Es tracta de fer-ho introduint el concepte de microsegmentació. Al mercat cada cop hi ha més operadors petits especialitzats en productes concrets. Hem d'establir relacions amb aquests operadors especialitzats com el birdwatching, el cicloturisme, l'enoturisme o les activitats nàutiques. Qui això declara és el responsable del Patronat de Turisme a les Terres de l'Ebre, Albert Folch. Una altra de les principals línies estratègiques del Pla 2016 és intensificar el treball de coordinació entre el sector públic i el sector privat. La col·laboració és bàsica per poder obtenir bons resultats, diu Folch. Per aquest motiu, des del juny i fins l'octubre passat, s'ha reunit el Consell de Marca, format pel Patronat i els representants de cadascun dels sectors turístics, allotjaments, restauració, càmpings, per debatre i analitzar quines eren les millors estratègies. Aquesta coordinació té també com a principal objectiu incidir en el reconeixement de la marca Terres de l'Ebre, fent una especial atenció al segell Reserva de la Biosfera. La referència del segell de la Reserva de la Biosfera ens ajuda a identificar-nos i a reforçar-ne els atributs. Els espais protegits tenen molta importància i el turista percep que es troba en una situació de confort, ja que les Terres de l'Ebre tenen una identitat marcada amb la natura, la gastronomia i la tradició, explica el responsable del Patronat. De fet, en la línia d'impulsar el treball col·laboratiu, el Patronat ja està actuant en la creació d'espais per al treball coordinat, com són la taula del turisme rural de les viles marineres de les Terres de l'Ebre, formada per Alcanar, l'Ametlla, l'Ampolla i la Ràpita, els pobles de les festes de l'arròs, l'Ampolla, del Tebre, Sant Jaume, Amposta i els Montells, i la taula de l'enoturisme, la taula de creuers i la taula de turisme de la Reserva de la Biosfera. Tot plegat sota la marca Terres de l'Ebre, que el proper 2016 serà present en l'àmbit nacional a la Fira B-Travel, el pròxim mes d'abril a Barcelona. En l'àmbit estatal participaran a Fitur aquest mes de gener, a Madrid, a Navartur, al febrer, a Pamplona, i a la FIO de març a Montfraue. En l'àmbit internacional, les Terres de l'Ebre viatjaran a Fiets den Vandelbels el proper febrer, a Utrecht, als Països Baixos, a la BBF, a l'agost, a Rutland, a Anglaterra, el Tour Natur el mes de setembre a Düsseldorf, Alemanya, i el World Travel Market de Londres el mes de novembre, a Anglaterra. Moltes d'aquestes fires estan, recordem, especialitzades en el cicloturisme i el birdwatching.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions relacionades amb la salut. Parlem de la Lliga contra el Càncer, que vol posar en marxa un grup d'ajuda mútua a Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
La Lliga contra el Càncer de les Terres de l'Ebre està treballant per posar en funcionament el grup d'ajuda mútua GAM, que englobaria les poblacions de Deltebre, Camarles i Sant Jaume. Les persones que han passat o estan passant un càncer en qualsevol de les seues patologies s'estalviarien el desplaçament fins a Tortosa. La Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre compta amb 10 grups d'ajuda mútua arreu del territori i són una referència pel que fa a la posada en funcionament i pràctica d'aquesta teràpia. Sobre aquest nou projecte que voldrien organitzar des de la Lliga contra el Càncer de Deltebre en parla la seva presidenta, Natàlia Alvarado.
El voluntariat de la Lliga formen part d'un moviment cada cop més nombrós de persones, no?, que creuen que es pot vèncer el càncer, no? Entre els voluntaris hi ha psicòlegs, treballadors socials que estan especialitzats en aquests casos i també dones operades de càncer de mama i que ara ajuden a aquelles que han passat o que estan passant per aquesta experiència, i d'això se'n diu els grups d'autoajuda. Nosaltres, bueno, a Tortosa n'hi ha un, aquí a les Terres de l'Ebre, però bueno, la idea que estem treballant una mica és en un futur no molt llunyà poder tindre un grup d'autoajuda aquí a Deltebre, no? Perquè els malalts de Deltebre no tinguessin que desplaçar-se fora.
Prop de 300 persones participen anualment en els diferents grups d'ajuda mútua engegats per la Lliga contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que es distribueixen entre Tarragona, Reus, la Selva del Camp, Móra la Nova, la Sénia, Montblanc, el Vendrell, Tortosa, Amposta i properament també Deltebre.
Gràcies, Lluïsa, i no abandonem els temes relacionats amb la salut. Parlem del Departament de Salut de la Generalitat, que ha posat en marxa aquest passat mes de novembre el programa Pacient Express en Diabetis als centres d'atenció primària d'Ulldecona, al Montsià i al CAP del Temple, al Centre d'Assistència Primària del Temple a Tortosa, al Baix Ebre. L'objectiu és el de potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que pateixen una malaltia crònica. El programa consta de 9 sessions setmanals que un pacient expert malalt en diabetis fa per a 12 persones amb aquesta mateixa malaltia crònica a cadascun dels centres. Aquest pacient expert, prèviament format pels professionals sanitaris, és qui transmet aquests coneixements i qui compartix experiències amb d'altres persones que pateixen el mateix problema de salut. El programa inclou sessions de teoria i també de pràctica amb el seguiment de l'evolució de la malaltia mitjançant una sèrie de qüestionaris que permeten d'avaluar el grau de coneixements i autocura assolits per cadascun dels pacients. Aquesta avaluació es realitza al principi del programa, als 6 mesos i també al cap d'un any.
L'informatiu EMUTE.
I el recorregut informatiu de la jornada el tanquem avui a Alcanar. Des del passat divendres és obert el període de sol·licitud de subvencions tant per a entitats culturals, esportives i socials del municipi com per a aquelles persones que tenen dret, que tenen fills amb edat d'assistència a les llars d'infants o en edat escolar, i en aquest cas són ajuts per a l'adquisició dels llibres. Uns ajuts, unes bases i unes subvencions de les que em parlava. Divendres passat, dia en què s'obria el termini de presentació de sol·licituds, la regidora d'Ensenyament a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Al ple del mes d'octubre, del dia 29 d'octubre, vam aprovar les bases de subvencions per a entitats culturals, esportives i socials del municipi, per totes aquelles activitats que han desenvolupat durant l'exercici 2015. Vam aprovar també les bases que regulen les subvencions per assistència a les llars d'infants del curs 2014-2015 i les bases per a l'adquisició de llibres escolars que fan referència també al curs 2014-2015. El termini de presentació de les sol·licituds comença avui divendres, dia 27, i finalitza el proper divendres, 11 de desembre. Aquelles famílies, entitats o persones que vulguin demanar o ser beneficiaris d'aquestes subvencions poden baixar-se per... les condicions estan penjades a la web de l'Ajuntament, on se poden baixar per a omplir-ho i presentar-ho al registre de l'Ajuntament. Dins d'aquest termini és imprescindible que sigui abans de l'11 de desembre i bé, les condicions són molt obertes. Aquestes subvencions són universals per a totes les entitats i famílies del municipi que reunisquen les condicions que contemplen les bases.
Ho escoltàvem en les paraules de la regidora. Recordem, les bases són a disposició del públic en general a les oficines de secretaria de l'Ajuntament d'Alcanar, també a través de la pàgina web alcanar.cat, i acabem recordant la data en què, com a màxim, es poden sol·licitar aquestes subvencions a través de, en este cas, instància al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcanar. La data límit, recordem, el divendres 11 de desembre.
Zona Alternativa. Cada setmana a la teva municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop rock, electro, alternativa, diferent, múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teva municipal, cada dimecres a les 8 de la tarda, Zona Alternativa, amb Domènec Ramal.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició... Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps tranquil, assolellat, anticiclònic, però també amb aquestes boires que han estat molt intenses en moltes comarques interiors. Ara, de mica en mica, s'estan convertint en boires altes en molts punts, però continuen presents i continuen fent que l'ambient sigui fred, força fred, a les comarques de Ponent. Aquestes taques més grises que veuen per aquí són les boires de l'interior, unes boires que a mesura que avancin les pròximes hores s'aniran trencant, s'aniran dissipant. Creiem que a la tarda s'imposarà el sol a bona part del país, excepte a les comarques del Pla de Lleida, on els núvols poden tenir més dificultats per acabar marxant. Sol en conjunt, les comarques de la costa i a tot arreu, bandes de núvols alts que passen, que passaran, que entrenyinaran el cel i que donen aquell aspecte curiós que a la tarda vespre tornarà a fer que la posta de sol sigui força colorida. Temperatures amb un ambient agradable a migdia per la pròxima nit i la pròxima matinada tornaran a tenir glaçades generalitzades. Sol en conjunt, aquests núvols més abundants però cap a l'arxipèlag Balear, que es mantindran també durant la tarda d'avui, la mar molt i molt tranquil·la, amb àrees però de maror cap a la zona del Lleó i Menorca. I els pròxims dies, tranquil·litat meteorològica. Potser entre dijous i divendres hi hagi alguns núvols baixos que arribin sobretot al litoral de la costa gironina, que taparien el cel en aquest sector, es repetiran les boires en moltes comarques interiors, que en alguns casos els costarà dissipar-se, i a la resta del país farà sol, amb temperatures en petites oscil·lacions, però amb un ambient que continuarà suau al migdia, i ja veuen que de cara al cap de setmana i fins i tot l'inici de la setmana que ve, el temps continuarà en conjunt estable i anticiclònic.
Com cada dia, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que en clau de territori és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres, 2 de desembre, temps d'actualitat un dia més elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius, temps presentat i conduït per qui us parla, Domènec Ramal. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Us hi esperem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.